El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Passen pràcticament dos minuts del punt de dos quarts de 10 del matí. Obrim espai de debat i reflexió al cafè de la ràdio als representants dels grups polítics municipals el dia després de la sessió plenària corresponent al mes de juny. Per analitzar les qüestions destacades ens acompanya Gabriel Fernández, de portaveu d'Esquerra. Molt bon dia.
Molt bon dia, Mireia.
Nani Valero, portaveu de la Crida. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
José Luis Fernández, regidor de Ciutadans. Bon dia.
Bon dia.
I de seguida se'ns incorpora també al debat de política municipal el regidor del PSC, Eloi Cortés. Junts per Sabadell ha excusat la presència avui al debat, i una de les qüestions que posem damunt la taula en aquest debat de política municipal se centren en aquesta llum verda al pagament de 1,3 milions d'euros a Saba per recuperar la concessió de l'aparcament de Doctor Robert. És un pas necessari per poder fer la unificació d'aquestes instal·lacions amb l'aparcament del Passeig Manresa, però obria de nou en el ple d'ahir porta el debat sobre el model de mobilitat que necessita la ciutat de Sabadell, com ha de ser la mobilitat de la ciutat i la mobilitat que es vol pel centre de Sabadell. Si els sembla, obrim, com sempre, la primera ronda de posicionament a l'entorn d'aquesta qüestió. Quan s'afegeixi el regidor del PSC li donarem la paraula, però de moment li dono a vostè, senyor Fernández. Vaja, avui tinc dos Fernández,
Sí.
Senyor Gabriel Fernández.
Pot dir-me Gabriel.
Senyor Gabriel Fernández i senyor José Luis Fernández.
Com em digui Gabriel, està molt bé.
Endavant, senyor Fernández.
No me vol dir Gabriel, me diu Fernández.
Miri, és el costum. És el costum. Amb el micro obert no em sortiria, sense
llavors,
ja sap que sí.
Llavors, ahir sí, com tu molt ben dius, parlàvem d'urbanisme, parlàvem de mobilitat i parlàvem de com se gestionen els recursos públics i el model d'administració pública. Parlàvem de tot això darrere d'aquell tràmit administratiu, que era l'inici, o és l'inici, d'un camí que jo ahir explicava. Nosaltres mai haguéssim construït un pàrquing al centre, però això ja ho tenim, en el centre de la ciutat, així, en aquell lloc. Segur que no, perquè no és el camí que cap ciutat del món en el segle XXI adopta, però això ja ve de molt enrere. El camí que ha optat el PSC és el pitjor dels camins. Va pagar gairebé 5 milions per aquell pàrquing, tirant per la borda el procés de negociació que portava l'anterior govern amb la Generalitat i Ferrocarrils per poder-nos quedar amb aquest patrimoni sense tenir que posar diners. I, evidentment, una vegada fet tot això, nosaltres haguéssim fet també aquest pas de poder-nos quedar amb el pàrquing actual de Sant Roc, perdó, de Doctor Robert. Evidentment que sí, però també nos van avançar com el PSC, amb aquell cinisme polític que lo caracteritza, li da igual això que el ple aprova. Vam aprovar una moció on definíem un model per a aquest pàrquing, però el PSC allibera això i ben aviat nos presentaran una concessió. Ahir lo van anunciar. Per tant, aquell estudi per saber si podíem gestionar de forma pública el pàrquing i que els beneficis quedin en la ciutat, això no passarà. I no passarà senzillament perquè qui governa actualment no creu en aquest model. I aquesta és una de les diferències, i està molt bé que tinguem diferències. Nosaltres sí creiem en això, i que si fos possible hauria de ser així. El problema és que ara un privat cobrarà 1.100.000 euros ara, i segurament serà qui es quedarà amb la concessió a vaja saber a quants anys d'aquest pàrquing.
Senyora Valero.
Sí, nosaltres ens va agradar molt el punt. Ens va agradar molt que es facin passes per tancar el pàrquing del centre. I això hauríem votat a favor si no fos perquè aquest tancament el que va és acompanyat d'una sèrie de circumstàncies que no veiem gens clares. Però que es tanqui un pàrquing al centre per nosaltres és una molt bona notícia. Malgrat a les arques municipals ens costi 1 milió i escaig de diners per pagar, tancar-ho abans de quan toca, perquè això significa pagar-li a l'empresa, i a més el que vam comentar en el plenari, que a nosaltres les dates no ens quadraven. No ens quadraven que posin una data de tancament quan tampoc la seva alternativa és obrir una altra. Per tant, si es tanca, que es tanqui definitivament i ja està. El que no volem des de la Crida és un altre pàrquing al centre. no volem un altre pàrquing perquè, de fet, a la zona del voltant del centre ja hi ha moltes places que són de titularitat municipal que no s'estan posant a disposició. I és a dir, es va fer un estudi fa un cert temps que diu que les places d'aparcament del centre i dels voltants estan ocupades en un 40-50%. Per tant, queden moltes places per ocupar-se que no s'estan aprofitant i el que volen és posar un altre pàrquing quan, a més, tenim les del Mercat Mig buides, Dolors, Miralles, hi ha places de pàrquing, a Fira hi ha places de pàrquing, a sota de la Biblioteca de Port Badia hi ha places de pàrquing, que no s'estan posant a disposició de la gent i fins i tot de la gent que viu en el centre, si ho consideressin necessari. Però és que, a més, partim d'un problema que és que tenim una caixa de ciment que nosaltres li donaríem un altre ús perquè ho hem preguntat a la ciutadania i la ciutadania ens diu que li vol donar un altre ús, que això és una herència que ve del PSC i que, ara ho deixo aquí, no es va fer en les condicions que s'havien d'haver fet per ser un pàrquing.
Senyor José Luis Fernández.
Jo el que trobo és que tothom corre massa. El govern dient que farà una concessió privada quan no és el que vam acordar, però també els grups que estan dient que nosaltres vam acordar que seria de gestió municipal. Nosaltres el que vam acordar va ser que estudiaríem si era viable, punt 1, i punt 2, que si sent viable era més adequat que ho fes un privat o ho fes la mateixa administració, perquè parlem de beneficis, però també hem de parlar de riscos i de costos. Aquí al final el que dèiem ahir era: tenim que fer aquesta passa per poder fer una cosa o una altra? Sí, tenim que fer-la. O sigui, al final, nosaltres, a diferència de la Crida, sí que pensem que el centre no seria viable si tanquéssim al pàrquing de Doctor Robert. No seria viable perquè no podíem eliminar places de superfície. Si nosaltres el que volem és un centre pacificat, una zona de baixes emissions, i que només transitin pel centre els cotxes amb un destí determinat, sigui el pàrquing que toqui o un pàrquing privat, perquè no podem eliminar, ho veieu, ho dèiem al ple, hi ha 20.000 persones que viuen al centre, que tenen cotxe, que tenen que entrar i sortir, i què els diem d'un dia per l'altre? Ara ja no podria tenir cotxe per viure al centre. Què li diem a la gent de fora de Sabadell, que no pot vindre? Què li diem a la gent de la resta de la ciutat, que té que vindre forçosament en transport públic sempre? Té que haver un pàrquing i tenim que mirar quina és la millor manera de gestionar-lo, perquè potser no volem assumir el risc de tenir que gestionar un pàrquing públic nosaltres, o sí, aquest estudi es tindrà que fer.
Saludem el senyor Eloi Cortés, regidor del PSC. Bon dia.
Bon dia i disculpes pel retard.
Parlàvem, suposo que s'ha situat, de l'aparcament del centre, en ronda de posicionament. A partir d'aquí em poden demanar torns de paraula en un debat avui que el C4 jo crec que pot ser també més dinàmic i més ràpid en aquest sentit. Senyor Cortés, el seu torn.
Ràpidament, primer una idea que ara apuntava el José Luis de Ciutadans. Qualsevol, és a dir, abans de que passi qualsevol cosa amb els dos aparcaments, amb el que està tancat i amb el que ja tenim de Doctor Robert, sigui gestió privada o sigui gestió pública, havíem de passar el pas que vam fer ahir al ple. Això com a prèvia. Segon element, nosaltres, evidentment, doncs, sempre hem manifestat que consideràvem que no havia de ser de gestió pública, que havia de tornar a sortir una licitació, un concurs perquè ho assumeixi un operador privat, i per tant aquesta és la línia que defensem i on ens hem mantingut, no? Al final l'aparcament el tenim, el que hem de fer ara és l'oportunitat, doncs, de tancar la sortida del carrer del Sol, l'entrada del carrer del Pedregà, i per tant d'ordenar aquesta zona del centre i fer-ho servir perquè en un futur esperem que propers puguin començar a eliminar places en superfície del vehicle privat. I la tercera part és que, evidentment, si s'ha de fer una concessió o qualsevol altre format de gestió, al darrere hi ha un estudi econòmic, no? Per estudiar la viabilitat d'aquesta operació, i per tant, evidentment, tot això es farà perquè són requeriments que s'han de seguir a l'hora de fer els passos legals per treure-ho, no? I això no obsta que es continuïn valorant opcions i que es facin els números d'una possible gestió pública, doncs, per valorar quina és més eficient i quina suposa menys risc per les arques públiques, en aquest cas doncs, menys risc per Vimusa, que és l'opció que s'havia posat sobre la taula.
Tenim paraules ja demanades en aquesta segona ronda, senyor Gabriel Fernández.
Sí. Nosaltres veiem molt clarament i apostem per la gestió pública. La moció que vam aprovar deia el que deia, i deia que calia fer aquest estudi de viabilitat. Mireu, a la gent normalment els polítics parlen amb eufemismes i qüestions estranyes. Jo el parlaré amb normalitat. Gestionar un pàrquing no és gestionar un laboratori de la NASA. És una cosa bastant senzilla. De fet, una de les nostres empreses municipals, a mi m'és igual si és Vimusa, si és promoció econòmica o si generem una nova empresa. A nosaltres el que ens interessa és que els beneficis que puguin reportar d'aquesta concessió no vagin a un privat, sinó que quedin a casa. Com ho vam fer en la zona blava. 120.000 euros a l'any de benefici que reporta l'Ajuntament directament, que abans anava en una empresa privada. Ara queden per a tots els veïns i veïnes de Sabadell. Per tant, aquesta és la nostra visió i és el que ens diferencia amb el PSC. Dos qüestions fonamentals. La primera, que si el ple vota una cosa, per mi és sagrat i ho respectaré. I per tant, posaré primer i faré el que m'ha encomanat el ple que tenia que fer, que primer s'ha de fer aquell estudi per saber realment, abans de treure conclusions estranyes, si perdem o no perdem, aquell estudi tindria que estar sobre la taula, i no està, més d'un any i mig que vam votar aquella moció. I dos, el model. Nosaltres sí creiem, i cada dia volem tenir més competències, i cada dia volem que l'administració més propera al ciutadà sigui la que tingui més capacitat de gestió, perquè creiem en el municipalisme i perquè creiem que l'Ajuntament de Sabadell, amb més de 1.800 funcionaris, pot fer aquesta tasca perfectament, i les puc assegurar a tothom que no posem en risc absolutament res. Penseu cadascú de vosaltres que m'està escoltant què vol dir gestionar un pàrquing. Tothom ha vist què vol dir. Tothom ha entrat a un pàrquing i sap perfectament de què estem parlant.
Senyora Valero.
Sí, a mi m'estan saltant totes les alarmes de cop, però totes absolutament. Estem parlant de viabilitat econòmica, d'un projecte, de diners. I el que aquí no estem parlant és de la qualitat de vida de la gent, d'un pla de mobilitat urbana sostenible que no s'està portant a terme i que s'estan prenent decisions que probablement per lògica ecologista i per lògica mediambiental i sostenible no aniran o no haurien d'anar acompanyades de decisions de posar pàrquings a les zones de baixes emissions, a les zones on s'ha de reduir la mobilitat del vehicle privat, a les zones dels cascs de la ciutat, del centre de la ciutat. És a dir, de què estem parlant? És a dir, hem donat ja per bo que allà hi ha d'anar un pàrquing per temes econòmics. No ho estem planificant ni pensant en clau sostenible, en clau de pensar en Sabadell de futur. Ahir el regidor Pere Arnau posava exemples de ciutats europees que tenen una mirada posada en el futur, una mirada posada realment per portar a terme el que són les accions de declaracions d'emergència, no només declaratives, sinó posar accions reals per reduir la contaminació, per reduir la pol·lució, per millorar la qualitat de vida de les persones i per lluitar contra l'emergència climàtica. Algú reia o feia mofa d'aquestes comparacions, tampoc cal anar tan lluny potser, però si mirem Pontevedra és un exemple molt clar. En el mandat anterior, diverses vegades regidors i responsables polítics de Pontevedra ens van venir a explicar com havia canviat la qualitat de vida de la gent quan es va pacificar tot el centre, i sí, hi ha reticències de veïns, com deia el senyor Fernández, i hi ha reticències de comerços que, al cap i a la fi, quan es fan aquestes accions valentes i decidides mirant cap al futur, es dona resposta real a aquestes necessitats i no és un problema. Però estem posant els diners per davant de les persones.
Senyora Valero. Gràcies. José Luis Fernández.
Jo, a veure, tot és molt fàcil fins que s'ha de fer. Gestionar una fira no té conceptualment cap problema, pèrdues. Gestionar una piscina no té conceptualment cap problema, la bassa, pèrdues. Jo vull un estudi, jo vull que em diguin Quan aquest ajuntament hi que endeutar-se en 10 milions d'euros i no es pugui recuperar immediatament, sinó que es tingui que recuperar en 30, en 40 anys, això, com és, això és una pedra al coll o no? I de quina manera? Després, hem de tenir en compte les coses d'escala. O sigui, si estem dient que hi ha molts pàrquings al centre, que no té que haver pàrquings al, no té que haver pàrquings al centre, perquè ja hi ha pàrquings al centre. O sigui, encara que treguin doctor Robert, l'únic que farem és que hi hagi més demanda dels altres pàrquings, no que no hi hagi pàrquings, i que no puguem treure plaça en superfície. Després, la mirada antiga és la de la regidora Valero. O sigui, que hi hagi un pàrquing al centre no vol dir que només tingui que haver cotxes. Defensar la mobilitat en bicicleta, on les guardem. Defensar la mobilitat elèctrica, on recarreguem. Defensar els vehicles de mobilitat personal perquè són més sostenibles. Què fem amb ells? La gent ha de tenir opcions, i les opcions passen perquè hi hagi un hub, un lloc on es pugui contenir aquesta mobilitat, perquè si no, al final, el que diem és que al centre només poden vindre les persones que poden tenir una plaça de pàrquing privada al centre, i això sí que no pot ser.
Senyor Cortés, i ho obro tercera ronda perquè crec que el tema encara dona de si, encara hi ha qüestions a comentar. Senyor Cortés.
Sí, quan parlem de gestionar un aparcament, encara que es vulguin simplificar, jo crec que no crec que sigui tan senzill, i sobretot no és el mateix gestionar un aparcament d'aquesta tipologia de rotació, de pupilatge, que gestionar els aparcaments que ja gestiona Vimus, però que són de tipologia molt diferent. I en aquí se li han d'imputar doncs, els costos de la inversió de la connexió dels aparcaments, del rescat de la concessió i els costos de gestió, que és la part important i és el que provoca doncs, que els números no surtin, o sigui difícil que surtin, perquè hi ha una sèrie de personal destinat amb una sèrie de condicions, amb una sèrie d'horaris, per la tipologia d'aparcament, que això és el que acaba carregant, a banda de les inversions, com deia, els números, no? I per tant tot això s'ha de tenir en compte quan es planteja si ho ha de fer, s'ha de fer a nivell públic o ho ha de fer un operador privat que té una escala diferent i que per tant pot absorbir els costos d'una manera molt més diferida del que pugui fer l'administració pública o una empresa pública. I el tema de l'aparcament, i ara també elevant una mica el debat, es parla de les zones de baixes emissions, no? De si la zona de baixes emissions serà el centre, si hauria de ser tota la ciutat, si el model és la zona de baixes emissions o hauria de ser un altre model, tipus el peatge urbà, i que al final també hem de ser capaços d'oferir alternatives als nostres ciutadans i ciutadanes, tant a nivell de mobilitat pública com alternatives realistes per fer servir el vehicle privat. I, per tant, si els ciutadans, siguin de Sabadell o siguin de fora de la ciutat, han d'arribar al centre, doncs que puguin arribar al centre i a pàrquing sota la superfície i no hagin d'aparcar en superfície, que, per tant, progressivament es pugui guanyar aquesta superfície pels ciutadans i treure-li en el vehicle privat.
Encetem aquesta tercera ronda. Paraules demanades ja. Gabriel Fernández la demanava, també Nani Valero, i entenc que la resta de la taula vindrà ara tot seguit. Senyor Gabriel Fernández.
Aniré molt, molt ràpid. Senyora Valero, la història del pàrquing, Parque Doctor Robert, lo va construir el govern de l'alcalde Ferrés, i segurament en aquella època la visió de los pàrquings en el centre era diferent, era una altra, el món era diferent. Després va venir aquesta construcció d'aquesta segona part, que és la que construeix el Bustisme, Bustos, PSC, amb convergència en la Generalitat, i decideixen el pitjor de los traçats que es poden fer en una ciutat moderna. Aquesta és per nosaltres la nostra visió. I jo no vaig parlar, i crec que aquí estic d'acord amb el senyor Fernández, jo quan vam presentar la moció fa un any i mig, i ahir jo vaig parlar de que això no era només un pàrquing, sinó que tenia que podia ser un centre de distribució logística per poder justament pacificar el desastre que tenim actualment en superfície amb la distribució de mercaderies al centre, i que a més podia ser un lloc per a càrrega de vehicles elèctrics, i a més podíem allí guardar la bicicleta perquè tingui un equipament que no passi el que passi ara actualment, que si deixes una bicicleta te la roben en qualsevol lloc, i aquest és un dels problemes perquè la gent no fa servir bicicleta, més bicicleta a la ciutat, no? És tot això, la visió és molt més gran i, per tant, també és una visió que contempla la millora de la vida, perquè quan dèiem això, també perquè volíem treure cotxes de superfície, perquè volíem fer que el carrer sigui per la gent. Jo crec que sí, senyor Cortés, som capaços de gestionar un pàrquing. Estic convençut que aquest ajuntament, i aquestes són les diferències que tenim entre nosaltres i vosaltres, estic convençut que això es pot fer. I qualsevol persona normal sap perfectament que això es pot fer. Perquè no estem, reitero, miri tothom què vol dir gestionar un pàrquing, unes màquines automàtiques, un senyor que cuida si hi ha algun problema i poca cosa més. He d'acabar? Bueno, molt bé, acabo.
Gràcies. Següent entorn de paraula per Nani Valero.
Sí, em sobta el comentari de pensaments antics i tal que apuntava el senyor Fernández, quan més aviat és tot el contrari, o sigui, és passar a pàgina de la història del vehicle motoritzat i privat constant per anar mirant realment cap al futur i poder fer passes fermes per anar canviant aquesta mentalitat que pugui fer que tot plegat sigui molt més sostenible i molt més agradable per la ciutadania. Però està clar, aquesta visió la tenim la gent de la Crida. Entenem que altres forces polítiques de l'Ajuntament, per mostres, el tinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez, no?, que ens deia que només el 5% de gent utilitza la bicicleta i clar, i per què fer coses perquè només és el 5%. Aquesta és una mentalitat antiga. Això sí que està anclat en el passat, perquè, clar, si, com apuntava el regidor Fernández, doncs s'haguessin posat els pàrquings segurs que fa 3 anys que vam aprovar aquest servei i que no... Algú ha vist els pàrquings segurs a la ciutat? Doncs no hi són. No hi són perquè no és una prioritat per a aquest govern fomentar l'ús de la bicicleta, fomentar l'ús del transport personal no contaminant. Evidentment que s'ha de millorar tota la xarxa de transport públic i tot això s'ha de fer per tenir una perspectiva de dissuasòria de vehicles en el centre, que és on es concentren gran part del trànsit rodat i gran part de la pol·lució. Per tant, nosaltres el que proposem és que es posin a disposició les places que ja hi ha soterrades, que ja hi ha existents al voltant, per tenir realment aquest efecte dissuasori. Un pàrquing al centre no té un efecte dissuasori, ni per mercaderies, ni per usos privats. No té aquest efecte dissuasori.
Li dono la paraula a José Luis Fernández. Tancarem aquesta ronda amb... No voldrà dir res, senyor Cortés? Doncs endavant, senyor José Luis Fernández.
Un pàrquing té efecte dissuasori si es posa un de nou, però aquest ja existeix, o sigui, no tampoc tindrà un efecte d'atracció. Jo deia, i això coincidia amb el Río Fernández, coincidia amb dues coses, amb el Gabriel. La primera és, si el pàrquing el va fer Farrés i el pàrquing té tota la relació a que aquelles fotos que jo vaig viure s'aparcava davant de la porta de l'Ajuntament. Ja no ens recordem, però s'aparcava allà. I tot això té. I després, tenim que anar a que hi hagi un nou concepte de mobilitat, que és, al final, que les mercaderies no vagin rotant pel centre. Que, al final, la gent tingui possibilitat de vindre al centre en bicicleta i fer atractiu i possible, sobretot possible, que la gent vingui un altre tipus de vehicle que no sigui el vehicle privat. O sigui que al final només tenim dues opcions per vindre al centre, que és o cotxe o transport públic. I si el transport públic és impossible o a certes hores és inviable, doncs al final acabem amb el cotxe. Que això és el que hem d'evitar. I això el pàrquing ho pot fer possible si es fa bé.
Mitja hora de debat crec que és suficient a l'entorn d'aquesta qüestió, senyora Valero, em sap greu, perquè si no, depèn de què em digui, no ens aturarem. No
és
ens
que
aturarem.
Només volia dir que el Farrés va enterrar un cotxe en el Parc Catalunya. Vull dir que...
Queda fet el comentari. Si els sembla, avancem, mitja horeta, jo crec que està prou bé abordant aquesta qüestió. Els volia preguntar també per un altre dels temes que van generar debat a la sessió d'ahir, que és aquesta moció a l'entorn de les ocupacions conflictives del PSC, tirava endavant malgrat els vots contraris de la Crida i Esquerra i l'abstenció de la regidora no escrita Marta Morell. Senyor Cortés, li dono la paraula perquè ens expliqui aquest redactat.
Doncs aquesta moció, com vam explicar, neix del debat dels alcaldes i alcaldesses de l'Arc Metropolità. L'Arc Metropolità és una associació que fa poc més d'un any que s'ha creat, per aglutinar i donar veu als municipis de la segona corona, no? Que al final, sumats a l'àrea metropolitana de Barcelona, conformen la regió metropolitana de Barcelona. Són municipis com Terrassa, com Granollers, com Mataró, com Vilafranca, etc. I per tant, neix d'una preocupació compartida d'aquests alcaldes i alcaldesses, d'una realitat a les nostres ciutats, en primer lloc de la manca de recursos municipals, tot i els esforços que fem per fer front a l'emergència social, i després d'una realitat de màfies que ocupen i que generen problemes de convivència en determinats punts de les nostres ciutats, no? I per tant és un crit, no? un posar l'alerta i el demanar que la resta d'administracions es posin les piles per dotar-nos de més recursos a nosaltres que som aquesta primera línia davant de qualsevol problemàtica que sorgeixi a les ciutats, i després que es posin fil a l'agulla, doncs, per generar més recursos per fer front en aquestes ocupacions conflictives darrere de les quals acostumen a haver-hi, doncs, xarxes criminals i que generen problemes de seguretat i de convivència en determinats barris de la nostra ciutat. I bàsicament era això, encara que després, doncs, ara entrarem en el debat, i jo crec que encara que es vulgui transformar en un debat de blancs i negres, jo crec que és un debat de matisos i que al final, doncs, la realitat del dia a dia és molt més dura i molt més complexa del que alguns vulguin fer entendre, i com a ajuntaments hem de donar resposta tant al veí que no té accés a l'habitatge com al veí que té a sobre una ocupació conflictiva i violenta que el té amenaçat i que no el deixa viure, no? I per tant, davant d'aquesta realitat múltiple i complexa, hem de ser capaços de donar-hi respostes, encara que, doncs, que sigui molt més fàcil plantejar-ho com un debat de blancs i negres.
Senyor Gabriel Fernández.
Sí. Ahir, ja en aquest mandat, ja crec que és la tercera vegada que grups de dretes presenten mocions d'aquest tipus, grups que evidentment tenen ideologies reaccionàries amb aquest tema i que estan fent un desastre de favor a la ciutadania en general, perquè estan d'alguna manera homologant els discursos més extrems. Nosaltres, evidentment, qualsevol conflicte, el tema és associar la tenència de l'habitatge amb el crim. Això sí que és criminal. Això sí que és terriblement irresponsable. I això és propi de forces reaccionàries. Hi ha veïns conflictius que són ocupes, hi ha veïns conflictius que són llogaters, hi ha veïns conflictius que són propietaris. Hi ha delinqüents de tot tipus i amb qualsevol tipus de tenència d'habitatge. Però estem en campanya. I el PSC el que fa és agafar el discurs reaccionari de la dreta en aquest tema, i criminalitzar a una situació. I en lloc de parlar de com ho fem per solucionar el problema real d'habitatge que tenim a la ciutat, com ho fem perquè no tingui ningú necessitat d'ocupar, perquè anar a ocupar no és bonic, no és el millor que tu pots fer, perquè ningú de nosaltres canviaria nostra actual situació d'habitatge per anar a ocupar. Jo vull que algú m'aixequi la mà de los que estan en aquesta taula si està disposat a fer això, i estic convençut que ningú ho faria, perquè sabem les conseqüències que té. Però clar, és més fàcil aquell discurs que va a les vísceres, que va a l'estómac, criminalitzar la situació. I això no vol dir un discurs bonista. A los criminals, al que sigui, a la màfia, l'hem d'enfrontar, ocupi o no ocupi, i existeixen els mecanismes per fer-ho. Per tant, heu de posar el focus, aquells que tenen responsabilitat de govern, en solucionar aquest tema i no criminalitzar a tot un col·lectiu, com s'ha fet per tercera vegada en aquest mandat per part de les forces reaccionàries d'aquesta ciutat.
Senyora Valero.
Sí, a nosaltres ens va alegrar molt tornar a veure a la PA en el plenari i a la plaça, reivindicant el dret a l'habitatge i reivindicant i posant en evidència les mancances que viuen i la situació problemàtica que hi ha amb l'habitatge, no només a Sabadell, sinó segurament amb aquests nou municipis que el senyor Cortés ens va dir reiteradament, 900 municipis, 900.000, bueno, en fi. Aterrem a la realitat, i la realitat és que hi ha un problema d'habitatge greu i que vostès, lluny de posar-hi els recursos i les solucions, l'únic que estan és per penalitzar-ho i per criminalitzar-lo. I la seva moció d'ahir amagava, amb els dos primers acords de busquem recursos, que amb això hauríem pogut estar d'acord, amagaven el real sentit de la moció, i per això també es van sumar la resta de forces de dretes de la ciutat, que és la penalització i i posant a tots en el mateix sac, persones amb vulnerabilitat, persones que necessiten un habitatge perquè tenen dret a tenir un habitatge, i vostès els posen, doncs, com els titllen de criminals i de màfies, quan això no és així, i vostè, que és el regidor d'habitatge, ho hauria de conèixer en primera mà. L'única manera d'acabar amb situacions que no ens puguin agradar és posant recursos. I posant recursos vol dir posar els diners que es van deixar per comprar pisos de tanteig i retracte, posar els diners per tirar endavant les promocions i tot el pla local d'habitatge que vam deixar fet, i no criminalitzant a la gent que necessita els habitatges. Posava vostè també per alguns exemples i no parlava de que hi ha habitatges que són privats en els que sabem que a Sabadell sí que hi ha màfies, i en aquests vostès sembla que no... com que són de privats, no passa res. Com que són de privats, no passa res. Vostè posava exemples del carrer Tetuan, jo li parlaria del carrer Lepant.
Següent en torn de paraula, José Luis Fernández. A partir d'aquí poden començar a demanar de cara a la segona ronda.
Bueno, endavant. Deixarem a part que aquí hi ha algú que es permet donar carnet de reaccionaris, de dretes, progressistes o no progressistes. I diré una cosa. Nosaltres sí que criminalitzem els delinqüents. I malauradament hi ha dues realitats. Però hi ha una realitat que és molt clara. Quan un delinqüent vol delinquir, no es compra una casa, la posa al seu nom i tal. Ocupa. Emparant-se en una legalitat, ocupa i fa un cultiu de marihuana, s'enganxa a la llum, etc. I és una llàstima que hi hagi forces polítiques que ho posin tot al mateix sac. O sigui, és que tenim que destriar molt bé de qui té una necessitat i ocupa, de qui ocupa per fer la vida impossible als seus veïns, no als seus veïns, a les persones que estan a escala, perquè un veí no fa segons quines coses. Llavors, aquest és el tema. El tema és, no som capaços de veure que hi ha dues realitats. No som capaços de veure que hi ha una necessitat immensa de vivenda, que té raó el regidor Fernández, que jo no canviaria a la meva situació per ells. Naturalment que no. I qui faci aquest discurs és un discurs que qualificaria d'idiota. Però, clar, hi ha una persona que sí que canvia la seva realitat. És, jo tinc la meva vivenda i ocupo una vivenda per fer una activitat criminal. Però no criminal l'ocupació, criminal l'activitat que fa. Llavors, jo penso que podem destriar aquestes dues coses. O sigui, que som capaços tots de veure aquestes dues realitats. Merci.
Gràcies. Senyora Valero, en el següent torn de paraules poden anar... m'ha demanat la paraula, oi?
Sí, sí.
Dic, poden anar demanant la paraula. Senyor Cortés, apuntat. Senyor Fernández. Endavant, senyora Valero.
Ah, perdó, pensava que sí. Ja no. Em donaves la paraula, no?
Sí, sí, sí.
Volia remarcar el que comentava ara el regidor José Luis Fernández de les dues realitats. El que passa és que en la moció que vostès van aprovar i en la seva... com vostès plantegen el tema, aquestes dues opcions es barregen. I ahir li dèiem en el ple, o sigui, qualsevol ocupació és il·legal. Per tant, qualsevol llei que penalitzi, que persegueixi les ocupacions, siguin socials o siguin delinqüencials, les persegueix per igual. I aquest és el tema. No pot ser que n'hi hagi gent que necessiti habitatge, que vagi als serveis socials i que la resposta sigui vés a l'assemblea de la PA perquè allà t'ajudaran, i l'ajuda és empoderar-los per trobar un habitatge, per entrar en un habitatge que no sigui de privats, sinó que sigui de fons voltors, per poder garantir aquest sostre en aquesta família quan l'Ajuntament, quan serveis socials, quan els recursos públics no li estan donant la resposta que requereix, i que això li posem el mateix codi penal, que és els que vostès estaven aprovant ahir, perseguint-los com si fossin una màfia criminal, perquè no ho és, vostè mateix ho deia, són dues situacions diferents que vostès posen en el mateix sac i les penalitzen i les criminalitzen per igual. I aquest és el drama.
Senyor Cortés, m'havia demanat la paraula.
Sí. diverses coses, eh? En tot cas, senyora Valero, com que vostè és membre del Consell d'Administració de IMUSA, sap els diners que es gasten i els que es deixen de gastar. Sap que s'han adquirit al voltant de 100 habitatges en aquest mandat entre l'Ajuntament i IMUSA, al voltant d'una despesa de 6 milions d'euros. Sap que en un any hem incorporat 25 habitatges a la mesa d'emergència social. I ahir ho vaig explicar que hem creat la URPA, que és la Unitat de Risc de Pèrdua d'Habitatge, que és una unitat específica dins de serveis socials per fer front en aquesta realitat. Sobre la referència que ha fet al carrer Lapan, jo crec que no és per parlar-ho en obert, en tot cas que sàpiga que tota la informació que jo tinc sobre aquest cas està posada en mans de Fiscalia i ja sap que va haver-hi una actuació policial aquí darrere. I el que comentava ara la senyora Valero sobre que totes les ocupacions són il·legals, això és evident i no ens discutirem. Jo al final també vaig a un debat que és molt més conceptual, és a dir, nosaltres no condonem o no aprovem, encara que hi hagi la realitat de les ocupacions socials, l'ocupació com a mode de resposta o com a mode de vida, encara que sigui per necessitat. I creiem que encara que tinguem pocs recursos, perquè és una realitat, i sóc el regidor de serveis socials i conec els números al detall, la resposta de l'administració no pot ser baixar els braços i deixar que aquestes situacions es tirin endavant, no? Perquè crec que al final, llavors, és una abdicació completa de les nostres responsabilitats com a administració pública. I, de fet, el gruix dels problemes que tenim és evident que no són de petits propietaris o de particulars, sinó que són dels grans tenidors que moltes vegades no saben ni què tenen en els seus habitatges. I, per tant, les propostes que anaven fetes també anaven dirigides a tenir més capacitat d'actuar en aquests casos d'ocupacions consolidades, que, evidentment, la majoria són de grans propietaris.
Senyor Gabriel Fernández.
Sí, continuem amb les preguntes. Jo li havia fet una pregunta, vostè me diu sí, senyor Fernández, té raó, jo no canviaria la meva situació. Però si, per desgràcia, vostè queda al carrer amb els seus fills i resulta que truca a serveis socials, que té un telèfon actualment, que el resultat de la gestió és bastant lamentable, espero que, ja que ara diuen que han creat no sé què unitat de no sé quantos, espero que atenguin a la gent, perquè tenim problemes actualment, tenim moltes denúncies del mal funcionament actualment dels serveis socials en matèria d'atenció al públic. Imagina que té la sort que l'atenguin, però que li diuen el mateix que a tothom que té aquesta problemàtica. Anotes a la cua i ja veurem a veure quan la mesa li donarà un pis. I tots sabem que els que arriben a la mesa i tenen un pis d'emergència són, bueno, casos extrems, però queda moltíssima gent fora. I si en aquell moment vostè té que anar al carrer, perquè és l'única solució que li dona l'administració pública, i ve un senyor i li diu pàgueme 400 euros si vostè entra a un pis i té tres fills, jo li asseguro que vostè entraria al pis. Per tant, aquesta gent no són criminals, són víctimes. La majoria de les ocupacions són víctimes. I reitero, perquè després està el discurset fàcil de la dreta, la gent que genera actuacions criminals, la gent que se comporta malament, la gent que és incívica, aquesta gent nosaltres tampoc la volem i ha de comportar-se i se l'ha d'obligar i se ha d'actuar legalment. Però fer el que heu fet vosaltres ahir és populisme pur. I per cert, si tan en contra estan de los delincuents, a mi m'agradaria estar sempre en contra de tots los delincuents. I que quan es vota, per exemple, perquè Bustos entre a la presó, que aquest sí era un delinqüent consumat, també, si tingueu tanta mà dura i apliqueu la llei i ajudeu a que s'apliqui la llei perquè no entrin a presó alguns. Però clar, depèn del delinqüent, aquí nos movem. Nosaltres som igual sempre. Los delinqüents, tot el peso de la llei. Ara, la enorme majoria de gent que ocupa la ciutat no són delinqüents. I aquí, el missatge que s'ha donat des del ple de l'Ajuntament per nosaltres és reaccionari.
Gràcies, senyor Fernández. Miri, li toca la paraula a l'altre senyor Fernández de la taula i avui amb aquest partit de tenis particular...
No, és intercanvi de dades de posicions
sí. No,
diferents.
No, absolutament.
Miri, vostè mateix m'ha reconegut que li contesta la pregunta i li faré una observació. Vostè mateix m'ha reconegut que si hi ha una persona que té que no ser desesperada i una persona que em demana diners, si ho faria o no ho faria. Vale. Dos respostes. Primer, segurament ho faria, no per mi, sinó per les persones que tinc a càrrec i tal, però que és una vergonya que hi ha gent que es beneficiï de la meva situació desesperada. Punt 1. Punt 2. Jo no estic en contra d'això, perquè segurament una vegada jo estigui dintre, no em dedicaré a fer la vida impossible als meus veïns i estaré alleujat de tenir un sostre i de tenir un lloc on estar, etc. Llavors, no és això del que estem parlant i no és el tema. Jo vaig a un tema més conceptual i és per pujar una miqueta la mirada. Normalment els fons voltors, els pisos que estan conservant, són dels barris menys afavorits perquè són els que tenen més dificultats de venda. I la Sareb li està passant exactament el mateix. El mateix. Però la diferència és que al fons voltors, al final el que tenim és que la majoria d'ocupacions són els barris més pobres, amb el qual afegim un biaix social en aquest tema i de renda. Però a més, hi ha una cosa, que és que tampoc estem aconseguint que la Sareb, que és pública, i que a més hem tingut que garantir el seu deute a compte de tothom, aquests pisos que no pot vendre, que no està en condicions de vendre, els estigui cedint fàcilment. O sigui que tenim un procediment complicat i que està embarrancat. O sigui que la cosa tindria que ser més senzilla. Quants pisos té, acabo un moment, quants pisos té la Sareb a Sabadell que no ha pogut vendre en 2 anys? Doncs que ho cedeixi de manera fàcil a l'Ajuntament, de manera fàcil i barata, perquè pugui, perquè ni ells fan el negoci i nosaltres ens faríem molta falta.
Tercera ronda sobre aquesta qüestió, senyora Valero, al seu torn.
Sí, i ara ja m'està agradant molt més el debat, en el sentit de que estem en la part més propositiva per atendre el real problema, que és les dificultats d'accés a l'habitatge que té gran part de la ciutadania, i és aquí on s'hauria de situar el problema i no en la penalització. Per tant, perfecte el que comenta el senyor Fernández, perfecte a activar aquesta unitat que comentava el senyor Cortés. I si ens posem també a posar mesures perquè els 10.000 habitatges buits, que segurament no estan en aquests barris que vostè comenta, sí que hi ha també en el centre, aquests 10.000 habitatges buits que es feia una estimació en el Pla Local d'Habitatge, per què no es posen mesures perquè es posin en actiu, en circulació, i segurament d'aquesta manera podrem tenir un cert control de com estan els lloguers, perquè no es posa en marxa l'oficina municipal de lloguer, que estava, s'havia demanat una subvenció a Educi per posar-la en marxa. Per què? O sigui, totes aquestes actuacions són les que han d'anar per reduir les ocupacions i per reduir el problema que tenim amb l'habitatge. El senyor Cortés comentava també tots els... les accions que s'estan fent des d'Inmusa, les conec perfectament. Ha obviat també els 40 processos judicials que cada any tenen per desnonar gent, per fer fora gent d'habitatges de Vimusa. I ara vostè em dirà, la senyora Glòria Rubio, que era regidora també d'habitatge, també havia de fer. I sí, i quan el que feia sobretot la Glòria era posar-se al costat de les persones que estan en risc de perdre l'habitatge i anava a aturar desnonaments personalment, si feia falta, cosa que vostès, doncs, és més aviat al contrari. Per tant, si ens hem de posar a parlar d'actuacions per reduir les ocupacions, parlem de les actuacions per fomentar l'habitatge.
Gràcies, senyora Valero. Senyor Cortés, m'havia demanat la paraula.
Sí. Pel que fa al que comentava el senyor Fernández, Gabriel, o el Gabriel, sobre el contacte amb serveis socials, si hi ha alguns casos que coneix on hi ha hagut dificultat per contactar, doncs a la seva disposició perquè me'ls pugui passar i ho millorem. Evidentment aquí estem en canvi constant, hem creat aquesta centraleta per facilitar-ho. Això no vol dir que el funcionament sigui perfecte i que tot entri, per tant, doncs, oberts a que se'ns facin aquests comentaris, que se'ns puguin passar casos on no s'ha pogut contactar i que per tant es pugui subsanar i es millori el funcionament. Després, pel que feia al funcionament de la mesa, tenim un reglament que es va aprovar en el mandat passat, que en algun moment ens haurem de plantejar, no, haurem de seure i plantejar si cal reformar-lo, perquè en alguns aspectes, com per exemple la durada quan es concedeix el dret a habitatge d'emergència, que són 6 mesos, després s'ha tornat a sol·licitar, segurament aquí ens vam equivocar, i per tant són elements, doncs, que amb el dia a dia potser podem millorar pel que fa al funcionament de la mesa. Pel que fa a la Sareb, que comentava el senyor José Luis de Ciutadans, Com ahir comentava, ens preocupa la nova situació de la Sareb, perquè ara hi ha un control públic i, per tant, per això ja hem iniciat doncs, converses amb els màxims dirigents de la Sareb per saber com queda el nostre conveni, per precisament plantejar l'opció d'adquirir més habitatges. Amb la problemàtica que té, primer, si els adquirim, evidentment, a un preu assequible des del nostre punt de vista, no ens serveix comprar habitatges quatre vegades més cars del que nosaltres els tassem, i després el cost que té rehabilitar-los, no? Perquè moltes vegades la problemàtica és l'estat en què estan tots aquests actius. I ràpidament, per contestar-li a la senyora Valero dels dos comentaris que ha fet, els llançaments de Vimusa saben que es fan... Sí, ràpidament. Quan s'executa un llançament de Vimusa, es fa amb una comissió tripartita de Vimusa, Habitatge i Serveis Socials, i per tant són casos en els quals no hi ha cap mena de corresponsabilitat per part dels usuaris, i per tant s'han intentat totes les vies per evitar arribar en aquesta situació. Això vol dir 5 anys de treball. I pel que fa a l'EDUCI que comentava l'Oficina Municipal de Lloguer, si conegués l'EDUCI sabria que l'objectiu d'aquest EDUCI era rehabilitar habitatges, que són els del carrer Balaguer i els del carrer Florit, i per tant ja s'ha dut a terme i no estem deixant res que no s'estigui fent.
Gràcies, senyor Cortés. Gabriel Fernández.
Sí, anem a ser propositius. A veure, el mandat passat nosaltres vam doblar el número de pisos, havia 170 pisos en la mesa, jo era el regidor d'Acció Social, i vam passar a gairebé 350. I sabeu què? Era insuficient. Perquè la necessitat és tan gran que era totalment insuficient. I no dubto que aquest govern ha fet coses per augmentar aquest parc d'habitatge. Segur. Amb més o menys èmfasis, amb més o menys prioritat. Això podem discutir, però són matisos polítics i visions polítiques. Però no ens en sortirem com a ciutat només amb la capacitat que té actualment l'Ajuntament. El problema de l'habitatge és un problema d'Estat, és un problema de la Generalitat i és un problema dels municipis. Per tant, fins que no hi ha una política real i ha de començar en l'Estat, perquè allà és on estan els quartos per poder canviar certes qüestions, mal que me pesi, a mi per això sóc independentista, perquè no vull depender de ningú, però allí hem de començar a fer la gran transformació en relació a la resposta a l'habitatge. Que hem de reformar el reglament? Mire, nosaltres vam desenvolupar aquest reglament perquè no existia, i ho vam fer amb la voluntat de que el mateix... Jo vaig dir una frase a la Glòria Rubio el mateix dia que l'aprovava amb Avimusa. Vaig dir, avui aquest reglament és obsolet. A partir d'avui ja és obsolet. Per tant, anem tard. Si heu de millorar el reglament, estem a vostra disposició. Anem a fer-ho. Perquè la necessitat és urgent. Perquè apareixen noves realitats. Perquè és molt canviant la realitat. Per tant, vam fer un pas molt bo en aquest reglament i ara cal millorar-lo. Però els que el vam desenvolupar sempre vam dir que tenia que canviar des del minut 1, que tenien que tenir aquesta vocació de reforma. Per tant, la clau per nosaltres està en les nostres mans. Per això, en lloc de haver mocions impulsades per el govern del PSC que forci, per exemple, hi ha un govern a Madrid perquè no tornem a pagar de nou els pisos a la Sareb, no trobo a faltar mocions en aquest sentit. No anar directament al que està patint, que és víctima de la situació d'habitatge.
Gràcies, senyor Fernández. José Luis Fernández, li dono la paraula de seguida. Després, a partir d'aquí, farem aquella ronda comiat on m'ho podran barrejar tot, perquè veig a venir que tindran estoneta per fer-ho. Endavant, senyor Fernández.
Molt ràpid. Agafaré la Sareb per continuar. No, és que no estem parlant de que hi hagi un conveni i estudiar i tal. Estem parlant de que la Sareb digui que tinc pisos que fa 2 anys que no els hem vengut. Són aquests. Quin cost em van suposar per mi? Tant. Els tinc desocupats, formalment desocupats, perfecte. Fem la reforma contra el preu que tal, perquè jo després li retornaré aquest pis perfectament arreglat. Vale? I sobre això, per no incrementar la deuta ni posar-li un cost i tal, dir, però arribem a aquest pis... Hi ha un ocupa, i aquest ocupa, després de fer l'estudi, veiem que està realitzant una activitat delinqüencial. Doncs volem poder treure'l de manera fàcil per posar aquest pis a disposició de les persones. O sigui, a persones que realment ho necessiten. O sigui, realment no estem tan allunyats fora deixant a part la moció. O sigui, perquè tots vivim a Sabadell, tots estem als mateixos barris i tots veiem els problemes que hi ha i tots tenim sentit comú.
A partir d'aquí, comencem, com s'ha de dir, l'última ronda del debat. Tindran 2 minuts 15 segons, més o menys, per cap. Els deixo, si volen seguir amb això o si volen abordar altres qüestions que creguin que ens hem deixat de destacar del ple municipal d'ahir. I li torna a tocar a vostè, senyor José Luis Fernández. Per tant, endavant.
Doncs nosaltres molt ràpid, perquè vam deixar per negociar amb el govern una moció que havíem fet amb dos grups d'oposició, Esquerra i la Crida, perquè en aquesta línia propositiva per millorar la transparència municipal. Tenim un problema de treball, de disposició de la informació, que ve de transformacions administratives i ve de que no tenim l'Ajuntament que voldríem, i nosaltres el que volem és poder ser eficaços a l'hora d'ajudar la gent. O sigui, nosaltres tots som ajuntament, tots. Oposició i govern. El que passa és que uns els toca gestionar i altres els toca controlar, proposar, ser crítics i, a vegades, doncs, no ser crítics. I aquest és el tema. Esperem del govern, que nosaltres hem tingut tota la bona voluntat per deixar-ho, per negociar-ho, que hi hagi una negociació de bona fe i es pugui solucionar una cosa, perquè els ciutadans de Sabadell, mitjançant els seus representants, tinguin accés a tota la informació conforme a lo que diu tant la lletra com la llei, com l'esperit de la llei de transparència. Gràcies.
Següent torn de paraula, senyora Valero.
Sí, la Crida aporta al ple una moció per l'equiparació de les condicions laborals de les persones que treballen al servei de neteja a dels equipaments dels edificis municipals. I vam poder comptar també amb la intervenció d'una de les seves representants, que ens va explicar fil per randa les seves condicions pèssimes de treball i les seves reclamacions. Es va posar damunt de la taula que estan vivint una precarització absoluta de la seva feina, ja sigui per jornades laborals molt reduïdes i de manera forçada, és a dir, no poden tenir una dedicació de temps de treball com elles voldrien i que a la vegada això representi un sou que els hi pugui viure dignament, i perquè a més els seus sous són baixos en comparació amb les treballadores municipals que fan la mateixa feina. També ja tenen moltes dificultats en les cobertures de baixes i, en definitiva, que hi ha un problema de reorganització del servei, que això és molt preocupant i que aquí que també hi ha una part de responsabilitat del govern i dels serveis municipals per col·laborar en reorganitzar-ho, però el que ens va semblar molt alarmant és que aquesta moció fos rebutjada perquè no va prosperar amb els vots en contra de PSC i de Junts, i va sobtar l'abstenció de Ciutadans en aquest sentit, perquè pensem que és un tema que per si sol és que cau de ple. O sigui, i després va haver-hi tot un reguitzell de queixes, no?, de que el típic mantra de que i vostès en el seu mandat això no van ser capaços de fer-ho i no van municipalitzar i nosaltres pensem que en el nostre mandat es va anar fent passes per aquesta equiparació laboral, que és un dels hàndicaps del punt de partida que hi ha, que és que mentre les seves condicions siguin tan baixes, doncs fa d'entrada inviable la municipalització, però si es fan aquestes passes, que era el que proposava la moció, a la llarga arribarem a poder municipalitzar aquest servei i, per tant, a dotar de dignitat al treball d'aquestes persones.
Gràcies, senyora Valero. Senyor Gabriel Fernández.
Sí, jo parlaré d'una altra qüestió de ciutat i que, curiosament, es va silenciar en el ple i ningú va dir res. Fa 2 dies se torna a fer públic que l'exalcalde de Sabadell, el senyor Manuel Bustos, del PSC, que va governar 16 anys aquesta ciutat, semblaria que ha col·laborat amb les clavegueres de l'Estat, amb el comissari Villarejo, no? Tot i que ara sembla que alguns diuen que sí, altres que no. Això també ja va sorgir en el Parlament l'any 2018, quan el cas de Mètode 3. I la reflexió que tenim és molt trist, no? Perquè era intentar buscar en la gent d'Esquerra Republicana, la qual me solidarizo amb la Carme Forcadell, i d'altres partits, informació per poder embrutar la vida d'aquesta gent. Les màfies, que sempre nosaltres lluitem contra les màfies, i les clavegueres de l'Estat, al final tenen punts de connexió. I a mi el que me crida molt l'atenció és que davant d'una cosa com aquesta, aquells que formen part del partit que era aquest senyor, aquells que van governar 12 anys al seu costat, davant d'una cosa tan greu on altra vegada més la ciutat de Sabadell surt esquitxada en els mitjans de comunicació, no diguin res, silenci absolut, i aquí no ha passat res. Nosaltres no ens callem, nosaltres diem les coses i creiem que això, les màfies al final i el clavegram sempre tenen un punt de connexió, i és lamentable que això sí continuï passant i que la reflexió és que amb aquest estat no hi ha res a fer.
Senyor Cortés, per tancar el debat.
Sí, per tancar una mica el que estàvem parlant abans d'habitatge i de la Sareb, crec recordar alguna altra moció aprovada, no recordo si de la Crida o d'Esquerra, ara em falla la memòria, on ja parlàvem de reclamar a la Sareb que posés a disposició un percentatge dels seus habitatges a disposició de les administracions públiques. Això era abans de que passés a ser o de que l'Estat passés a tenir el control del Consell d'Administració de la Sareb, i per tant, en aquest sentit, doncs, jo crec que ens hi trobarem, i si ja farem el retorn de les negociacions amb la Sareb, i si cal emprendre alguna altra acció i aquí hi ha la línia política conjunta, doncs així ho farem, perquè semblava que l'objectiu en aquest sentit era compartit. I per acabar, un punt que crec que va passar desapercebut, però que no és menor, és la modificació de crèdit que vam portar al ple, amb la qual vam fer possible la disposició de, crec que eren 45.000 euros, en subvencions a diverses entitats que estan treballant per donar suport humanitari a les persones afectades per la guerra de Rússia contra Ucraïna. És d'aquells punts que a vegades sembla molt de tràmit i que va passar, ja et dic, molt discret, però al final doncs vam fer possible la disposició d'aquests recursos per poder fer la transferència a les entitats i que, per tant, donar suport des de la ciutat a la tasca humanitària que estan fent per donar suport als refugiats ucraïnesos.
Doncs posem a punt i final avui aquest debat. Ens han sobrat, fixis, 2 minuts i tot. Encara haguéssim tingut... No, d'obrir tema no. D'obrir tema segur que no. En qualsevol cas, moltes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat avui. José Luis Fernández, Gabriel Fernández, Dani Valero, Eloi Cortés, moltíssimes gràcies per passar avui pel cafè de la ràdio. Els queda un últim ple abans de vacances i també ens queda un últim debat de política abans de vacances. Per tant, això ja ho tenen, pràcticament. O no? Sí o no? Sí, no els veig molt convençuts.
Ho tenim abans de l'estiu, però...
Després... A veure si no cauen més punts del ple i tot això.
I com aquest govern que posa sempre...
Ah, vol dir que hi ha extraordinaris?
Això se l'han de preguntar al govern.
És un misteri.
Senyor Cortés, sí. No ho sabem.
Mantenim la incògnita fins a l'últim moment.
Vostè ja sabeu encara abans que nosaltres, segur.
Ja els avisaré. Qui ho sàpiga primer que avisi, que diria aquell, eh? Escolti, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, que descansin, desconnectin una mica.
Gràcies.
I el juliol, amb un aire més desenfadat, segur, en última setmana també de temporada, ens seguim com a mínim per l'ordinari. Els extraordinaris jo ja aquí... Nosaltres acabem temporada 8 de juliol, per tant, ja buscarem manera de fer-los si són necessaris. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, que tinguin molt bon
dia.
I nosaltres ho recollim tot plegat quan falta un minut ja per arribar al punt de 11:15 del matí. Temps perquè arribin els companys informatius també i d'esports per actualitzar les qüestions més destacades del dia. Ens queda acomiadar-nos perquè de seguida també entra la Raquel García amb tots els continguts del matí. Que passeu un molt bon dia i ens retrobem demà a partir de les 8. Que vagi molt bé. Adéu.